Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
SOS Ràdio Estel. Dubtes, crides i requeriments des del confinament.
Hola, hola. Vull dir-vos que en SOS Ràdio Estel estem ben atents a tu, atents a qualsevol dubte que pugui sorgir-te a causa d'aquesta crisi sanitària del Covid-19. Ara més que mai volem estar al servei de tots vosaltres, dels nostres oients, i per aquest motiu fem una crida a totes aquelles persones que tingueu un dubte, una necessitat, un requeriment, sigui el que sigui. L'equip de SOS Ràdio Estel ens posarem en marxa i buscarem aquelles entitats i associacions que us puguin ajudar i solucionar aquesta necessitat vostra. I què has de fer per posar-te en contacte amb nosaltres? Doncs és ben fàcil, ben senzill. Escriure'ns un correu electrònic a oients@radioestel.cat. oients@radioestel.cat. I aquí ens deixes el teu nom i la teva consulta. Com per exemple ha fet la Núria, una oient que ens ha escrit des de Barcelona i que ens explica que necessita algun voluntari que li pugui fer un cop de mà per fer una compra de productes frescos un cop a la setmana, que ella viu sola i la seva família viu a l'estranger. Núria, missatge rebut a l'SOS Ràdio Estel, tranquil·la, perquè ens posem en marxa per poder posar-li solució al teu requeriment i al més aviat possible. Ens posarem en contacte amb tu amb la solució. També en aquest espai, ja ho sabeu, us volem parlar i presentar aquelles notícies que parlen de voluntariat, que el reclamen o que l'ofereixen, que ofereixen ajuda desinteressada per a aquelles persones que més ho necessiten. Per exemple, us podem dir que el Banc de Sang fa una crida per aconseguir donants de plasma que hagin superat la Covid-19. Aquest és un plasma ric en anticossos molt útil perquè pot ser un tractament efectiu per als malalts. Els potencials donants han de ser persones que hagin passat el virus i que faci més de 14 dies que no tenen símptomes. Les persones interessades a participar-hi poden apuntar-se a aquest web, www.donarsang.gencat.cat. Repeteixo, www.donarsang.gencat.cat. I recorda que des de SOS Ràdio Estel et volem ajudar en tot allò que estiguis buscant o necessitis en el temps de confinament. Ja ho saps, escriu-nos a oients@radioestel.cat i recorda que a Ràdio Estel, ara més que mai, estem al teu costat.
Recorda que volem ajudar-te en tot allò que estiguis buscant o necessitis en temps de confinament. Escriu-nos a oients@radioestel.cat. Ràdio Estel, ara més que mai, al teu costat. Ràdio Estel. Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot.
Si durant aquests dies necessites fer consultes amb el teu professional sanitari, obtenir receptes per anar a la farmàcia, consultar proves, informes i diagnòstics, gestionar la teva agenda i demanar o anul·lar visites, fes-ho de forma no presencial a través de l'espai digital La Meva Salut, un espai on podràs fer diferents gestions des de casa. Si encara no hi tens accés, pots demanar al teu usuari i contrasenya al telèfon 900 053 723 o a lamevasalut.gencat.cat. Contenir el coronavirus és una responsabilitat de tots. Queda't a casa. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futur.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
La situació actual fa molt difícil que Ràdio Estel us pugui oferir tots els directes que voldria. Però com que volem que continuïs gaudint dels teus programes i rebent la informació que t'interessa, hem seleccionat els millors de cadascun. A continuació t'oferim la reemissió de Plusvàlua. Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit i produït per Salvador Aragonès.
Què tal? Salutacions, benvinguts al programa Plusvàlua, el programa d'Economia en Valors que cada dijous els ofereix el Centre d'Estudis Econòmics i Socials a través de Ràdio Estel, amb la col·laboració amb la Caixa. Durant el programa d'avui parlarem dels efectes econòmics i socials del coronavirus, un programa dirigit per Salvador Aragonès, a les tecles del sot Toni Huet i qui us acompanya, Mercè Raga. Per cert, primer de tot parlarem d'Europa i com s'està actuant davant la pandèmia. En parlarem amb la periodista Teresa Carreras. També us parlarem avui de la taula del tercer sector social de Catalunya, que compta amb 33 federacions que aglutinen i representen més de 3.000 entitats socials catalanes i estan demanant al govern la creació d'un òrgan de coordinació conjunt entre la Generalitat i el tercer sector. En parlarem amb Francina Alzina, presidenta de la taula del tercer sector, perquè ens ampliï aquesta notícia. I primer de tot, també us volem parlar de l'informe que ha publicat aquesta setmana el Fons Monetari Internacional sobre les perspectives econòmiques mundials davant la crisi del coronavirus, que no ha deixat ningú indiferent. Espanya és un dels països que n'ha sortit més mal parat després d'Itàlia. Avui en parlarem amb Ramon Vallès, analista financer i membre del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, que ens detallarà fil per randa aquest informe. I per acabar, avui amb el jurista i professor de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, Eulogi Brotó, farem un repàs de les principals notícies de la setmana. Comencem.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estan compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú els necessiti. Un compromís que els ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima social de La Caixa. Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Vinga, va, us avançàvem ahir, que el Fons Monetari Internacional, l'FMI, que és l'organització internacional encarregada de vigilar el sistema financer global, preveu que Espanya pugui viure la pitjor crisi econòmica dels últims 8 anys. Clar, escoltes aquest titular i et quedes així com, mare meva. Espanya seria, després d'Itàlia, el segon país del món amb un retrocés econòmic més gran. L'economia espanyola s'ensorraria aquest any a un 8% com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, i per això doncs, hem trobat Esquei, hem trucat Ramon Vallès, ell és analista financer i membre del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, perquè ens doni un cop de mà, no?, per fer una lectura d'aquestes xifres. El gran confinament, així ha batejat, no?, aquesta era, el Fons Monetari Internacional, com el pitjor daltivatge econòmic mundial des de la Gran Depressió, ens situem a l'any 1929, molt superior a la recent crisi financera global. Què ens depararà aquest gran confinament en termes econòmics? Com ens afectarà?
A veure, aquí lo que hem de tenir clar és que l'FMI pot fer una previsió de 8 punts de baixada del producte interior brut d'Espanya, però lo que no sabem és quan temps duraran les causes sanitàries i la solució que ha de venir, que passa per una vacuna, i amb aquest interim, doncs, com funcionaran les relacions humanes, com actuarem a l'economia i per lo tant, doncs, hi ha una part d'incertesa. Per un altre costat, podem parlar que l'impacte a curt termini sigui de 8 punts o amb una mica amunt, una mica avall, però estem parlant d'un problema de curt mitjà termini, ja dic, segons el temps que es trigui a solucionar la part mèdica. Llavors, això implica que l'economia pot tornar al seu funcionament no exactament anterior, perquè hi haurà coses que canviaran, però se normalitzarà més o menys ràpid en funció d'aquesta solució amb el pla sanitari i després segons quines mesures prenguin els diferents governs.
Clar, d'alguna manera aquest informe del Fons Monetari Internacional, això és, o sigui, que val la pena, no?, destacar-ho, són previsions econòmiques que subratlla, que admet que, és a dir, que hi ha una extrema incertesa, no?, de tot plegat sobre aquesta previsió, com ens estava remarcant Ramon Vallès. Però, clar, moltes vegades també ens va bé per situar-nos, sobretot en termes econòmics, Pel que fa als altres països, no? Per saber ben bé quin serà l'abast. A nivell europeu, la zona euro cauria per sota d'un històric 7%, que és una davallada mai vista des de fa gairebé un segle. I als Estats Units l'economia s'enfonsaria un 6% i al Japó un 5%. La Xina i l'Índia serien les úniques potències econòmiques que se salvarien pels pèls. Què significa això?
A veure, la Índia pot no connectant exactament i les seves dades de històriques, però la Xina porta 20 anys creixent a un 6, un 7% o un 8% i per amb ells baixar d'això ja quasi és un disgust, no? Llavors, primer, la Xina és el seu punt de partida, és un creixement més alt i per un altre costat ens parlen de que això ve de la Xina, però és d'una part de la Xina. Les altres regions del país doncs no han estat tan afectades i això de fet ha facilitat pues, que poguessin enviar metges allí a la regió de Wuhan, que poguessin donar més suport, per cert, una mica diferent de com ha anat a Europa. Llavors, en tot cas, de la Xina, les dades exactes sempre estan sotmeses a una certa cautela i incertesa. De lo que puguem veure.
Una altra dada que avançava el Fons Monetari Internacional en aquest informe és que l'atur a Espanya pujaria al voltant del 20%.
Sí. A veure, això és possible. La qüestió és, fins i tot a nivell temporal, doncs hi pot haver alguns moments que estigui més alt al llarg de l'any. Estic pensant sobretot perquè aquesta crisi afecta a uns sectors més que amb uns altres. Al sector turístic li afectarà molt més que per exemple, al sector industrial. Ara mateix doncs l'ocupació caurà més. Clar. I la temporada d'estiu pues, hem de veure com la farem, la temporada turística d'estiu. Però després, doncs, quan les coses se puguin normalitzar, doncs, s'anirà recuperant l'ocupació i els anys següents, jo crec que d'una forma més ràpida que en crisis anteriors, s'aniran normalitzant aquestes xifres o com aproximant a com estàvem posem a desembre del 19.
Està bé que ara comenti crisis anteriors. Avui estem parlant amb Ramon Vallès. Ell és analista financer i membre del Centre d'Estudis Econòmics i Social, el CES. Perquè li volia preguntar també quines són les diferències, si les hi ha, amb aquesta crisi que vam viure el 2018.
A veure, la crisi de l'any del 2008 va ser una crisi del sector immobiliari que va impactar al bancari en forma del sector bancari que estava molt invertit en l'immobiliari i això va generar tota una crisi financera. En canvi, aquí lo que tenim des d'una perspectiva econòmica és un problema d'oferta, d'empreses que han de tancar, com a mínim temporalment, no poden produir, i per un altre costat això impacta amb una crisi de demanda, que la gent no té diners, no ingressa diners i llavors no pot gastar. Llavors, lo següent que vindria és això fa que la forma de recuperar aquesta situació, doncs la situació anterior, doncs passi més per la necessitat de fer polítiques de demanda més que de recuperar entitats financeres i d'oferta.
L'executiu de Pedro Sánchez menysté aquestes xifres que coneixem ahir del Fons Monetari Internacional i tilla l'informe de massa precoç. Vostè hi està d'acord? Quina lectura s'hauria de fer? O quin tractament?
A veure, precoç en el sentit que encara no hi ha incertesa sobre com
esdevindrà, estem d'acord.
Com esdevindrà, sí, estem d'acord. Llavors, podem basar-nos en unes hipòtesis i dir, pues, si se tarda en tornar a la normalitat i en 2 mesos, pues serà això. Si se tarda més, però en tot cas, a veure, el que mane sempre ja està intentant, doncs, minimitzar el que passa, no? Però potser seria més important dir la situació és greu, la situació doncs ha vingut així. Cert que s'haurien pogut fer més coses abans, però és afrontar les coses i reconèixer que hi ha un problema i doncs dir, pues a partir d'aquí doncs posarem les mesures per a minimitzar-ho, fins i tot assumint que el creixement econòmic enguany caurà. Sí, bueno, que tindrem de creixement econòmic, però assumim que és així i posem les mesures per a reduir-lo, per a minimitzar aquest impacte i per a sortir-ne, doncs, quan abans millor.
Senyor Vallès, les previsions del Fons Monetari Internacional espanten els mercats? Quin efecte hi tenen?
A veure, tant les previsions del Fons Monetari Internacional com tots els indicadors, doncs sí que estan espantant els mercats, està creant doncs que se valori les empreses molt pitjor de lo que es valorava fa 2 mesos i bueno, doncs a veure, també els mercats financers tendeixen a sobrereaccionar, perquè i davant de la incertesa doncs s'espanten molt, però és evident que durant enguany i una part de l'any que ve els negocis evolucionaran pitjor i llavors doncs això dona peu a que se justifiqui una menor valoració.
Uh-huh. I ja per acabar, ens agradaria que si ens pot valorar aquesta mesura que va aprovar el Consell de Ministres aquesta setmana, d'ajornar el pagament d'impostos de pimes i treballadors autònoms fins al 20 de maig. Creu que s'hauria de fer més?
A veure, jo crec que aquest ajornament, a veure, primera, el 20 de maig, doncs, si sabéssim nosaltres si el 20 de maig podríem tornar a un cert grau de normalitat, pues podria ser acertat. Vull dir, igual després, si es veu que no se pot, doncs s'hauria d'aconseguir una pròrroga, a una pròrroga addicional. De la mateixa manera que estan allargant l'estat d'alarma. I per un altre costat, també s'ha de dir que una cosa és un impost d'un fet que correspongui a l'any passat, com per exemple l'impost de societats de l'any passat, i una altra cosa és cotitzacions a la Seguretat Social d'un autònom, per exemple, que ara mateix no pugui estar facturant. Llavors hem de parlar de... Vull dir, s'ha de veure molt bé si s'està ajornant un impost que pugui ser un fixe, independentment de que estiguis treballant o no, o de que puguis facturar o no, de que si és un fet passat, que bueno, en tot cas, el que necessites és fer una mica de calaix per a poder-ho pagar.
Ramon Vallès, analista financer i membre del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, gràcies per haver intervingut avui aquí a Ràdio Estel.
Gràcies, encantat.
Una abraçada.
Igualment.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa.
Bé, en una Setmana Santa ens ho avançava l'Ignasi, no?, a Porta Tancada, i que heu pogut seguir, per cert, per Ràdio Estel, i també un missatge del Papa Francesc aquest diumenge de Resurrecció, no?, que ha anat més enllà de la tradicional crida a favor de la pau i del record per les víctimes de les guerres i la fam. Aquest cop el pontífex també s'ha dirigit als governants i ha reclamat solidaritat a Europa davant la pandèmia. Un desafiament històric, ha dit el Papa, que necessita solucions innovadores i que ja ha causat més de 100.000 morts al planeta. Avui, per saber com es lleva aquest dimarts 14 d'abril a Europa parlem amb Teresa Carreras. Ella és periodista, corresponsal del setmanari El Siglo a Catalunya i també membre de La Independent, com membre de l'Associació de Periodistes Europeus. Com estàs, Teresa? Com portes aquest confinament?
Una mica... No gaire bé, perquè jo ja en dic confitament. Jo ja en dic confitament perquè avui tenim tots una sensació estranya. Uns es lleven i van a treballar, els altres sí. No, els altres queden aquí. Vull dir que realment és una mica especial.
Teresa, mira, tot just fa una setmana, diria, fa dues setmanes, vas parlar amb Joan Trias, i m'agradava molt Joan Trias que et preguntava, Europa no està ni se l'espera. Tu de primeres vas fer un intent de dir però després vas fer un somriure i aquesta setmana volem anar més enllà, Teresa. El projecte europeu, com està? Pinja d'un fil?
Europa no està ni se l'espera, segurament que ho vaig dir. El que passa és que se l'ha d'esperar, perquè vosaltres fèieu referència, l'Ignasi feia referència, sí, a una paraula que és la paraula clau, que és la paraula que serà clau durant aquesta setmana, que és la paraula solidaritat. És a dir, els primers ministres d'Espanya i d'Itàlia, bàsicament, perquè n'hi ha d'altres que també ho demanen, doncs demanen solidaritat a l'hora de sortir d'aquesta pandèmia. I, per tant, hi haurà, la setmana passada va haver-hi el Consell de l'Eurogrup, que per primera vegada un Consell de l'Eurogrup s'acaba amb aplaudiments perquè van arribar a un acord. No és un acord molt superimportant, els Estats Units ens han passat la mà per la cara en aquest sentit, després ho expliquem, però realment sí que com no tinguem en aquests moments una solució solidària i social a aquest problema tan gros que té tants morts sobre la taula ja, doncs pot ser que les conseqüències per la Unió Europea siguin bastant dramàtiques, en el sentit, es diu, que pugui desaparèixer la Unió Europea com a institució, entens? Però jo crec que ho tenen bastant ben enfocat, però que els europeus necessiten més, necessiten veure més la solidaritat de les institucions.
Aquesta pandèmia. Teresa, il·lumina'ns una mica l'Eurogrup acordat.
Jo el que volia explicar-te ara és exactament això, que estem en un món globalitzat i que aquesta pandèmia és la més global i la més virulenta. I d'això que et vaig a dir jo ara, no se'n parla d'aquestes reunions, perquè aquestes reunions estan tan enfocades al tema econòmic que moltes vegades el tema econòmic fa perdre de vista tots els altres, entens? I per tant, avui no podem predir si n'hi haurà més de pandèmies, si no n'hi haurà més. Quina ha estat la... Nosaltres ens movem amb distàncies molt grosses, fins ara podem agafar un avió i anar a l'altre cantó del món, o doncs realment ens movem també... És a dir, tot això és una mica l'origen d'aquesta pandèmia que va sorgir en aquell mercat de Wuhan, de la Xina, i que, en canvi, doncs, ha arribat fins aquí i ens ha afectat molt i molt i molt i molt. Nosaltres hem d'intentar evitar que hi hagi una... És a dir, no ho podem evitar, que hi hagi una pròxima pandèmia, però sí que si hi ha una pròxima pandèmia ens hem de preparar. I, per tant, en aquest cas, la Unió Europea hauria de jugar un paper crucial en aquesta preparació, creant uns protocols d'actuació, sent molt més ràpids del que s'ha fet, perquè tothom està arribant a la conclusió de que Itàlia va perdre 2 setmanes, Espanya va perdre 2 setmanes, i per això els pics aquests d'infectats i de morts, entens? Perquè els Estats Units tenen un president molt, molt espectacular, en el sentit que ell anava dient no, això no ens afectarà, no sé què, però sí que i tothom estava tement, i tothom va veure que quan realment s'hi va posar, en 2 dies va ser capaç de reunir 2 bilions de dòlars. Va posar-hi l'estat federal i 2 bilions de dòlars estaven sobre la taula per contrarrestar tot el que se'ls venia a sobre. I, en canvi, l'Eurogrup va aconseguir desbloquejar mig bilió de dòlars. I, per tant, això és el que... aquesta setmana, que comencem amb la perspectiva de llibres virtuals, roses virtuals, tot virtual, en aquest Sant Jordi, aquest dia de Sant Jordi, que serà just el dia 23 d'abril, el que el Consell Europeu intentarà veure com es redistribueixen aquests diners.
Clar, a veure, Teresa, en aquest sentit, m'agradaria que ens il·luminessis, perquè anem a pams. L'Eurogrup, per tant, acordava la setmana passada mobilitzar aquests 500.000 milions, aquest, podríem dir-ho, acord de mínims, no sé si estaràs d'acord o no.
Mig bilió és un acord de mínims, exacte.
Perfecte. Llavors, aquest acord de mínims ara ha de passar al Consell Europeu, és així? Que és el que comentaves tu el 23 d'abril.
Sí, és el que ara ha de passar el 23 d'abril al Consell Europeu. Però el que és més important, la paraula aquí és crèdits. Mig bilió d'euros amb crèdits.
Clar.
Perquè això és la paraula clau. És a dir, als Estats Units, aquests 2 bilions desbloquejats són amb crèdits molt més tous o moltes vegades amb ajudes directes, que es traurà el govern federal dels Estats Units per donar a la seva població. I, en canvi, aquí tenim uns crèdits. Per tant, la gent, els països que els demanin, que no seran per tots, els països que els demanin, quedaran endeutats. I en aquest moment, i això ho hem de dir, clar, és a dir, hi ha 2 països, o potser més, però n'hi ha 2, bàsicament, que són Espanya i Itàlia, que han estat els més tocats per aquesta crisi, que són també els més endeutats. Ja, sense coronavirus. I vol dir que si s'apunten, que si agafen algun tipus de que si demanen algun tipus de crèdit, quedaran encara molt més endeutats. I Espanya ja està endeutada al 95% del seu PIB. És moltíssim, això. I tot això vol dir que deixem hipotecats a les generacions futures per moltes generacions. És bastant difícil. Doncs aquest mig bilió de crèdits al qual tu feies referència, d'euros amb crèdit, que al qual tu feies referència, quedaran repartits d'aquesta manera, 200.000 milions amb avals del Banc Central Europeu. En aquest cas, el Banc Central va sortir molt al principi dient jo poso aquests diners sobre la taula. Després, 100.000 milions, gràcies a una iniciativa que en aquest cas és un instrument nou que la nova presidenta de la Comissió Europea, la senyora von der Leyen, va estar intentant treballar perquè sortís, i va sortir, que és una iniciativa que es diu SURE, són les sigles en anglès, i després també hi han aquests 240.000 milions dels fons MEDE, que és un fons de rescat que es va crear ja durant la crisi del 2008.
Exacte. És el que anava a preguntar, Teresa, perquè aquests instruments que estan fent servir a Europa són instruments de la crisi passada, no? No s'han creat nous instruments, com per exemple la línia francesa, aquest fons de reconstrucció, no? Que podria ser amb emissió de deute compartit o directament del pressupost europeu?
Bueno, és que això és el que s'ha de discutir en aquest Consell Europeu. S'ha de veure de quina manera el pressupost... Això ho vol la Comissió Europea, però, com diem sempre, aquesta comissió té poc pes al mig dels estats, que els del nord no volen que es pugui donar condicions bones perquè els que, en aquest cas els del sud, que són els que més demanen, puguin tenir aquests diners que els ajudin a pal·liar la crisi.
Teresa Carreras, no sé si volies parlar també d'aquestes xifres de la pandèmia o ja, mira, com hem de començar a mirar el futur?
No, perquè vosaltres heu estat parlant de les xifres que es donen a nivell de Catalunya i d'Espanya.
Sí.
I a mi m'agrada, doncs, que moltes vegades tinguem clar que a nivell global aquesta pandèmia ja supera l'1,8 milions de persones contagiades de 184 països. 184 països. I aquesta crisi s'ha endut a més de 100.000 persones a tot el món. 100.000. I no hi ha actualment ni vacuna ni antídot. I com que no hi ha ni vacuna ni antídot, doncs realment nosaltres hem d'estar fent el que ens diuen els experts, és a dir, confinament, perquè per ara no hi ha cap més altra solució. I per ara, doncs, Espanya és el que té més casos confirmats, 166.000, Itàlia és el segon país amb contagis, però és el que té més morts. Itàlia encara supera encara supera a Espanya. Per tant, que hem de ser molt curosos i aniria molt bé que Europa, amb aquesta solidaritat de la qual parlàvem al principi, s'hi posés i s'hi posés molt fortament. I, per tant, creés una agència de salut pública, perquè el que hem trobat en aquesta pandèmia és que la Unió Europea parlava molt del medi ambient. Evidentment, hem de respectar el medi ambient, però de la salut pública no n'ha parlat mai, perquè és una cosa que no és una política de la Unió Europea. I, per tant, s'ha de posar a la farina, de baixar la farina, com diuen els francesos, i s'ha de crear una agència de salut pública.
Fixa't tu, o sigui, no era competència, no era aquesta competència, diguéssim, delegada dels estats membres de la Unió Europea de salut, no? És el que ens estàs explicant, no, Teresa?
I el que estic dient és que la salut pública, pública no és una competència, no ho és encara avui.
Fixa't.
S'ha de posar, s'hi ha de ser, i per tant, quan una persona, perquè som els mateixos humans els que malmetem el mitjà ambient, els mateixos humans som els que tenim les conseqüències de pandèmies com aquestes. Per tant, no es pot deixar de banda el binomi medi ambient-salut pública. I fins ara només es parlava de medi ambient. El vicepresident de la Comissió Europea, el senyor Tindemans, un dia d'aquests d'abril havia de presentar el seu llibre sobre medi ambient, però que en aquestes mesures no n'hi havien de salut pública i ara l'estan refent cuita corrents, entens? Doncs jo crec que ara és el moment perquè realment la Unió Europea se'n recordi del que és la crisi social i creï una agència de salut pública europea que sigui capaç de coordinar una acció conjunta davant de totes aquestes emergències sanitàries i que realment s'impulsi el sistema europeu de reassegurança d'atur, com ha fet la senyora, la presidenta de la Comissió amb aquest projecte SURE, però que és molt poc, 100.000 milions és realment molt, molt poc, i que hi hagi un deute conjunt, aquests eurobons, que es mutualitzi, que això és el que no volen, això és el que no volen els països del nord. Veurem el dia 23 d'abril, el dia de Sant Jordi, en aquest Consell Europeu, què és el que, fins a on arribarà, fins a on podrà arribar Pedro Sánchez, el Giuseppe Conte i les persones que sí que volen, que sí que com que tenen un país tan endeutat...
Clar, necessiten, no?, aquesta liquiditat.
Necessiten que els ajudin. I, per tant, aquí ara es veu com les retallades van ser una molt mala... en sanitat, van ser una molt mala idea, i també el que es veu molt clarament és com que el fet de que no poden haver-hi uns eurobons que no tinguin una política fiscal europea i s'hi ha de donar un impuls en aquesta política fiscal europea perquè es pogués, cas de que ho volguessin els països, mutualitzar el deute. Però, és clar, els països que són els més rics diuen nosaltres hem fet els deures. Nosaltres hem fet els deures durant tots aquests anys, des del 2008 fins avui. I, en canvi, hi ha altres països que ens miren a nosaltres,
clar,
que no els han fet. I és veritat, quantes línies d'AVE que no calen, quants aeroports que no calen...
Sí. És un llistat que, indefinit. Teresa Carreras, com sempre, ha estat un plaer haver fet aquesta anàlisi detallat d'Europa. Periodista, corresponsal del seminari El Siglo a Catalunya, membre de l'Independent i també membre de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya. Bon confinament, Teresa.
Gràcies, cuideu-vos molt tots i tots els oients, igualment.
Una abraçada.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estan compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú els necessiti. Un compromís que els ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima social de La Caixa. Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'Obra Social La Caixa. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Amb el coronavirus, els serveis socials dels ajuntaments o altres recursos com centres oberts d'infància no s'han aturat. Segueixen treballant i mantenen la relació amb les persones que atenen, però ara a través de teletrucades o trucades telefòniques. I és que els serveis socials per als seus usuaris són molt, molt, molt essencials. La crisi del coronavirus fa tema, doncs, que també hi haurà una crisi social. De fet, la taula del tercer sector ja ha demanat al govern català la creació d'un òrgan de coordinació que defineixi urgentment un pla d'emergència social. I recorda també que el 20% de la pobresa estructural del país. En parlarem, i ja la tenim a l'altre costat del telèfon, cosa que ens fa molta emoció i alegria, la presidenta de la taula del tercer sector, Francina Alsina. Escolta, això és una alegria, a part poder parlar amb una gran persona com és Francina Alsina. I primera pregunta, començàvem avui el programa, Francina, explicant aquests gestos quotidians, no?, de trucar a persones que estimes i, el primer de tot, dir-los com estàs.
Doncs sí, fa molta il·lusió, no?, quan et truquen o vas rebent amb els guats, sobretot, no?, i de persones que no t'esperes, i llunyanes. Aquest matí he tingut un parell i he pensat, oh, quina emoció, una em venia des de Calcuta. Saps que...
Imagina't,
que, sí. Ser voluntari,
sí.
I clar, no?, preocupats per mi, preocupats per les notícies que els arriba. I t'imagina't, a la Índia, perquè no tenen notícies com pot patir també, no?, i l'altra d'una persona molt estimada que m'ha vist aquest matí, i perquè la Vanguardia sortia allò del semàfor verd i estava molt emocionada d'haver-me vist, i pum, de seguida m'ha enviat en guats. Però fa il·lusió, sí, senyor.
Fa il·lusió. Mira, Francina, que nosaltres avui hem estrenat un espai aquí a Ràdio Hostel. La Francina Alsina ha col·laborat amb nosaltres molts anys, d'aquí doncs que la coneixem molt bé, i que segur, jo crec que a tu t'agradarà, perquè porta el títol de gestos quotidians, que són aquests gestos que potser doncs la gent pot viure ara de primera mà en aquests dies de confinament, gestos com ara doncs aquella veïna del quart que ens ajuda, nosaltres no podem sortir de casa, i aquella veïna del quart que ens ajuda a anar a comprar aliments, o aquella veïna que cada dia quan s'aixeca el primer que fa és mirar a veure si t'has llevat bé i si estàs despert, i et saluda, no? Francina, doncs aquests gestos quotidians, nosaltres el que volem ser és un altaveu. Si els nostres oients volen compartir amb tota l'audiència i amb nosaltres, doncs l'únic que han de fer és trucar un contestador automàtic al 93-409-2777 i ens expliquen aquesta història, no?, que, si més no, ens fa més humans.
Clar, és que no deixen de ser històries d'humanitat, de aquesta humanitat que tots tenim dintre, però que el dia a dia, com que anem tan atabalats, no tenim temps, no?, gairebé de manifestar. I, en canvi, en aquests moments, quan es demana més solidaritat o quan la solidaritat aflora, és quan els veus. I llavors descobreixes a molta gent al teu entorn que no t'han vist ni adonat, potser, no?
Francina, ara ens centrem en el tema que, per el motiu per al qual t'hem trucat. La Francina Alsina és presidenta de la taula del tercer sector, i primera pregunta per contextualitzar. Igual que la salut, els serveis socials són essencials.
Són bàsics, ho estem veient. Si qui està... La salut té una funció determinada, però qui està a peu de carrer, jo deia en un article uns altres dies, no, a peu del canó i sense deixar els més vulnerables, són les entitats socials. Per tant, els serveis socials són tan bàsics en aquest moment com, o pràcticament tan bàsics com, el sistema sanitari.
Quines situacions heu detectat, les mateixes entitats que formen part de la taula del tercer sector, aquests dies?
Mira, et diria que el més preocupant, o el que ha saltat més així com una bomba, pràcticament, no?, és l'aliment. És el poder servir aliment a tothom. Això, només mirant les xifres, Càritas ens deia que en aquest mes que porten han triplicat les demandes normals d'ells d'aliment que feien, de servir alimentació. I si mirem Creu Roja, l'altre dia anunciaven aquesta compra per 1,5 milió d'euros, que els hi ha arribat tot de les donacions, per poder comprar aliment i per poder portar aliment a les cases. Aquest diria que ha sigut el focus com el més fort o més important. També si s'ha detectat persones grans soles, això, que no podien sortir al carrer, com se'ls portava l'aliment, totes situacions, la soledat, que tu deies molt bé quan has començat, no?, les assistències per telèfon, les entitats que treballen amb persones grans han fet una crida de voluntariat extra, només per poder anar trucant als avis cada dia, donar-los conversa una horeta, tal, perquè la soledat de la gent gran en aquest moment és com a... I a més la por que tenen, també, no?, perquè el sentir-se gran, sols, si volen sols, almenys per tranquil·litzar, per aixecar la moral. I l'altre punt que ens preocupa moltíssim és l'home de l'habitatge. Saps que portàvem una greu situació d'emergència habitacional, i ara que està aflorant, ens està aflorant aquesta població invisible, que són els que estan de relloguer, que no consten enlloc, que a més també estem veient que un percentatge alt d'aquestes persones que estan en relloguer no tenen la seva situació irregular, per tant no consten enlloc, no tenen dret a cap mena de servei. I després també tenim, per exemple, mares amb dos, tres criatures visquent en una habitació. Tu t'imagines en aquest confinament estar, tenir dos, tres criatures que no et poden sortir de l'habitació perquè estàs de relloguer i només tens aquest espai i no els deixen circular per la casa, i que com que aquestes mares fan moltes vegades pues, el treball d'aquest submergit, no? Feines sí. submergides, o que són aquests treballs tan precaris que només són per situacions de molt temporals, ara s'han quedat sense feina. Per tant, no tenen ingressos. Per tant, la seva por, i aquí les entitats pues, també s'hi estan abocant, és que no es llencin al carrer. O sigui, primer han d'anar a demanar aliment, perquè, clar, la mare no està ingressant res. Aquestes criatures com poden menjar? Una, aquesta, i bé, després, aquesta ajuda per poder pagar la seva habitació i que no es fumen al carrer. O sigui, la situació és molt greu.
Avui estem parlant amb Francina Alsina. Ella és presidenta de la taula del tercer sector. Què reclameu des de la taula del tercer sector, Francina?
Nosaltres veient ja, o preveient el que ens vindrà quan això s'acabi, el que estàvem demanant és un pla d'emergència social, que ens hi posem ja, no que esperem això que passi, a veure com ho lliguem, no? Per això el que li estàvem demanant en el govern és ja que ens hi posem a fer aquest pla d'emergència social, perquè per la taula, per nosaltres, és imprescindible poder garantir un sistema de drets socials i de protecció social, però que sigui sòlid, que sigui eficient, que no ens torni a passar com ens va passar el 2008, que van deixar a molta gent enrere, i des de llavors, o sigui, estem parlant de 12 anys, des de llavors estem arrossegant una pobresa que s'ha fet crònica. Recorda que el 20% de la població catalana viu en situació de risc de pobresa. Llavors, el que diem és no volem aplicar les mateixes receptes, no podem tornar a repetir els mateixos errors, no es poden posar pedaços, senyors. O sigui, fem autèntica política, no? Siguem valents, canviem la situació, o sigui, però seiem en una taula ja i dissenyem aquest pla des de les entitats socials, des del govern, des dels actors que vulguin. Però hem de posar fil a l'agulla ja, perquè si no això serà horrorós, de veritat.
Clar, perquè el Fons Monetari Internacional ja ens, avui, bueno, ahir ja preveia que Espanya pot viure la pitjor crisi econòmica dels últims 80 anys. Clar, si ho contextualitzem en un escenari social, Francina, les conseqüències del coronavirus poden ser molt pitjors, com estaves apuntant, que la crisi del 2008.
Exacte.
Perquè ens puguem fer una idea del que pot arribar o quins serien els efectes.
En aquests moments, t'imagina't, ja teníem, abans que comencés aquest desastre, ja teníem gairebé 500.000 de treballadors i treballadores pobres a Catalunya. Si ara li afegim aquest 1 milió de persones que ara en aquest moment no tenen feina perquè estan afectades pels ERTOs o perquè estan a l'atur, suma i sigue, no? Com ens ho farem si les persones no tenen ingressos? Que és per això que aquest mes d'abril ens fa tanta por, perquè mira, fins ara, o aquests dies de març, les persones de cop i volta han tingut que deixar de treballar, però havien cobrat alguna cosa, algunes si tenien una miqueta de coixí, per això l'han menjat ja. I si aquí no s'ingressa res, tu t'imagines, no?, el que ens està venint, què ens podrem trobar.
Per això, Francina, vosaltres heu demanat al govern català aquesta creació, no?, d'un òrgan de coordinació que defineixi urgentment doncs, aquest pla d'emergència social. Heu començat aquestes converses? Us heu posat en contacte amb ells, no? Entenc.
El molt honorable president Torra se li va dir de viva veu, o sigui, jo mateixa li vaig passar aquesta necessitat. Ell va dir que sí, que molt bé, que ja ens hi posaríem, i que també els hi vam fer arribar tant amb ell com el conseller per carta. O sigui, que aquesta demanda està sobre la taula. Però, clar, no és que ens hi posarem, és que ens hi hem de posar.
Clar, ja.
L'hem de començar a dissenyar ja, I el que també nosaltres estem demanant a tots els partits polítics, sisplau, no? A tots, que s'aprovin pressupostos. O sigui, que tinguin aquesta responsabilitat de pensar que necessitem nous pressupostos, que no podem anar amb uns pressupostos prorrogats, perquè això ja seria el desastre total per aquest país i per la nostra gent, no? I llavors que s'aprovin i que quan un cop aprovats, doncs que llavors posin ràpidament els recursos que es necessitin en aquest pla d'emergència social. És a dir, nosaltres aprovem i després que facin les modificacions que vulguin, però aproveu nous pressupostos, sisplau.
Doncs amb aquesta crida urgent de Francina Alsina, presidenta de la taula del tercer sector, nosaltres l'acomiadem. Moltíssimes gràcies, Francina, per haver parlat amb nosaltres. Cuida't moltíssim.
Gràcies per donar veu al tercer sector, que saps que sempre costa molt, o costa una mica, aquí no, en aquesta casa no, això ho haig de deixar clar, però que el tercer sector pugui tenir veu. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Francina Alsina. Cuida't moltíssim.
Gràcies igualment.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa. Vist per sentència. Amb Eulogi Broto.
Ara passem a fer un repàs de tota l'actualitat del dia. Ho fem amb l'Eulogi Broto, professor de l'ISCREP, també jurista. Com estem, Eulogi? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Què tal, Eulogi? Com estàs?
Bueno, una mica més animat, veient.
Sí?
Que la salut general comença a anar una mica millor.
Mira, Eulogi, jo estava imitant el que fas tu quan estàs aquí a l'estudi. Dic, ja que no el tenim aquí, doncs faig veure que està, i ara doncs estic parlant, diguéssim, a la cadira, on tu normalment t'asseus, i tens tots els diaris oberts de bat a bat per poder doncs il·lustrar-nos, no? Pel que fa a l'actualitat del dia. No sé, per quin diari vols que comenci? Ja veuràs, Eulogi. Jo havia, ara estava rellegint a La Vanguardia, justament, però digue'm tu, quin diari vols que comenci? Digue'm, Mercè, per exemple, a l'Ara. O al Punt Avui.
Sí, la Vanguardia, per no deixar-los penjats, pot començar per la...
Mira, la Vanguardia obre avui la seva portada amb l'economia pot caure aquest any més d'un 8% i l'atur puja al 21%. Amb aquest avís del Fons Monetari Internacional.
Sí, és el que anava a dir, això és la portada...
La notícia, no?, d'avui.
Avui, agafant les dades que anuncia el Fons Monetari. Però, bueno, això són estadístiques que després es corregeixen 10 vegades durant cada any. Vull dir, i clar, ara ens estan conscienciant a tots de que ho passarem malament i després veurem si és tant o no. Tampoc vull fer sang de la qüestió econòmica en aquests números que diuen la pitjor crisi des del crac del 29 i de més... Mm. Quan és una qüestió molt conjuntural, l'entrada és un tema sanitari que un cop els científics trobin una solució, doncs farà que l'economia es vagi restablint d'una forma més o menys ordenada. Uh-huh. A partir d'aquí, evidentment, jo no portaré la contrària al Fons Monetari Internacional, però crec que l'any 21 serà un any molt bo, honestament, perquè veníem amb una fase econòmica molt bona.
Uh-huh. Mira, justament, ara que estaves dient això, el Joan Trias, quan ens ha obert l'informatiu avui amb aquesta notícia, comentava això, sí, que està dintre de tot doncs, buscar l'altra cara positiva, no?, de les notícies, i en Joan ens comentava això, no?, aquesta dada positiva, que segons el Fons Monetari Internacional l'economia podria agafar aquest efecte rebot i tornar a pujar, com deies tu, Eulogi, cap al 2021.
Sí, efectivament, ens hem de quedar amb lo bo. Avui és un dia que fa sol, és un dia que no fa fred i que hem d'estar optimistes. Ja ha acabat la Setmana Santa, estem a Pasqua, i la resurrecció ha de servir per estar optimistes.
És clar que sí. Jo fixa't que ara estava llegint, ara no sé si seré... Ui, perdoneu, ara és que en tants diaris, no sé si seré molt optimista per això, Eulogi, però justament a una pàgina de Societat, de La Vanguardia, sí, em cridava l'atenció aquesta notícia, perquè diu Espanya encara no compleix els criteris per sortir del confinament, i és que l'OMS ha fixat 6 requisits per relaxar les mesures de distanciament social. I diu que Espanya només en compleix una. Mira, breument et dic quines són. La primera, controlar la transmissió. La segona, detectar nous casos. La tercera, hospitals i residències. La quarta, escoles i centres de treball, que seria l'única que Espanya compliria. Casos importants, en el sentit que fins i tot si Espanya aconseguís eliminar completament el coronavirus, arribarien, clar, nous casos, com estem veient en altres països que van més avançats, com ara la Xina. I el sisè punt que recomana l'OMS i que fixa com a requisit és aquesta població conscienciada. Tu creus que la població estem conscienciats encara de tot el que estem vivint?
Home, la major part jo crec que sí, honestament. Ara sorprenen algunes actituds individuals molt concretes, les que apareixen a la premsa, de gent discutint i xocant amb la policia, cotxes pujant-se per sobre. Hem vist imatges escandaloses, no? Inclús gent, recordo una d'un senyor amb dos espases que s'enfrontava a la policia. Dius, bé, sempre hi ha actituds individuals molt, molt inconscients, però la major part jo crec que sí, que honestament ens hem de felicitar, perquè com a població aquesta crisi jo crec que augmentarà una mica la conscienciació social i la solidaritat ciutadana. Crec que això sí que s'ha demostrat en línies generals.
A mi el que també m'ha destacat, m'ha sorprès molt també, és que el govern intervé als tests privats i regula el seu preu, perquè, clar, logi, aquí s'estava fent una especulació amb aquests laboratoris privats, no?, que estaven oferint els testos a uns preus desorbitants.
Bueno, però ho ha intervingut a través d'una nota al BOE, sí, dient que s'intervenen, no és que s'hagin apoderat d'ells, és a dir, jo que em dedico professionalment bastant al sector sanitari, no ha anat ningú als laboratoris a agafar els tests, les coses com siguin, no? Amb això el que es pretén és que els propis laboratoris els posin a l'abast de la sanitat pública o que puguin rebre clients de la sanitat pública a fer els tests en instal·lacions privades a preu regulat de les instal·lacions públiques, no? Està bé. Evidentment no hem d'aprofitar per fer especulació amb certes coses. I també s'ha de dir, en línies generals, no s'està fent. Jo ahir mateix vaig anar a comprar gel i només me'n van vendre un perquè només es podia comprar un per persona. I la venedora, en aquest cas, estava sol jo a la botiga, o sigui que me'n podia haver vengut cinc si hagués volgut ella, i no es va ni donar l'ocasió. És un exemple per dir que la gent crec que sí que està conscienciada i que en grans línies tothom està actuant bé, més enllà d'individus com aquest de Galícia que va robar tota una nau industrial de productes sanitaris, no? Però, bueno, la natura humana és així i sempre hi ha l'excepció, però crec que, sincerament, com a societat ens hem de felicitar.
Escolta, un altre, el diari Ara, en la seva portada, porta aquest reportatge i obre debat amb aquesta pregunta. Escoles obertes a l'estiu. Eulogi, jo sé que això tu ho estàs vivint també de primera mà. Com ho veus tu? Quina resposta donaries?
Sembla el més raonable. Vull dir, no es pot tenir els nanos sense... Perquè per molt que es digui que no estan de vacances i que el confinament no és estar de vacances, el nivell d'atenció acadèmica, intel·lectual, d'atenció que es pot tenir a casa no és el mateix. Evidentment, els nens prou fan en estar-se quiets dintre d'un pis com per a sobre fer-los estudiar molt. Sí que és veritat que tots, sobretot els més grans, que ja s'acosten a edats universitàries, doncs, tenen més facilitats amb els mitjans digitals per poder estudiar, però no és el mateix, per molt que es digui des d'ensenyament que està a l'escola. Per tant, el més raonable, després de que estaran més de 2 mesos confinats, jo com a docent, precisament, no trobaria normal que llavors al mes de juny se'ls enviï a casa de vacances. Vull dir que estaran mig any sense atenció acadèmica. Que es recuperi la docència al mes de juny i juliol a mi em semblaria necessari, inclús com a país. No podem tenir un sistema educatiu aturat durant 6 mesos per no una generació, sinó per 10 cursos acadèmics, que serien els de batxillerat i secundària i els universitaris. Si sumes, és una dècada de persones que durant 6 mesos no tindrien tensió acadèmica. Em sembla dolent com a país i, per tant, jo estaria conforme en que des del 15 de juny al 31 de juliol hi hagués classe. Gràcies a Déu som un país preparat per la calor, totes les escoles tenen aire condicionat, no és com un dels altres països europeus que amb aquesta infraestructura estan pitjor dotats, per tant els pares i mares poden estar tranquils que els fills no ho passaran malament estant a l'escola al juny-juliol si es decidís això.
Escolta, com veus també, ara és que estava també el diari Ara, bé, el diari Ara i altres diaris també ho porten avui, entre les seves pàgines, però d'entre d'altres destaquen que Interior, el Departament d'Interior, el Ministeri, disculpa, d'Interior, investigarà Mariano Rajoy per saltar-se el confinament. També recorden que l'expresident José María Aznar va marxar a Marbella a la seva segona residència. A Rajoy, volia llegir textualment la notícia, bueno, a les càmeres de la Sexta, no?, el van enganxar, doncs, fent el seu esport, diu l'Ara, preferit per soltar-se a casa seva a Madrid. Diu una conducta que, segons veïns entrevistats per aquesta televisió, seria habitual de l'expresident espanyol.
Bé, em sembla que no podem generalitzar i tothom té els seus motius. És a dir, la trista actitud davant dels nanos amb autisme, etc., va fer
aquí
que de posar-se amb braçalets, etc., no? Llavors, clar, jutjar ningú per una imatge que fora de context és molt, molt injust. S'hauria de conèixer, en tot cas, doncs, l'informació mèdica de cardiopaties, de necessitat de caminar, d'artrosi, del que sigui que pugui tenir cada persona que hi ha al carrer abans de poder ser-nos a xiular-la o a criticar-la, inclòs en aquest cas sigui el senyor Rajoy o sigui qui sigui. Ara bé, si no té cap causa mèdica, doncs seria una mostra d'un individualisme fora de lloc, igual que l'imputable a qualsevol altre ciutadà que surti per plaer a fer voltes pel seu barri. I no, aquí no vull particularitzar amb l'expresident Rajoy perquè desconec
el cas concret
mèdica. Si fos que no té cap motiu per sortir, home, seria una mostra d'insolidaritat no més gran que qualsevol altre ciutadà que hem vist. A mi em va esfereir la notícia als diaris dilluns, 40.000 vehicles tornant a Barcelona. És a dir, per molt que el dilluns comencés el desconfinament pels treballadors no essencials, 40.000 vehicles el dilluns de Pasqua, festiu, a mi em sembla que excedeix de la normalitat del confinament.
Avui estem repassant els temes d'actualitat, ho fem amb Eulogi Broto, com estem acostumats a cada dimecres aquí al programa Primera Hora de Ràdio Estel. Eulogi és jurista i professor de l'ISCRET, de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona. Eulogi, parlant d'autoritzar o no, la Generalitat ha autoritzat els presos amb el 100.2 a tornar a treballar. Concretament, pel que fa als presos independentistes, Turull, Rull, Forn i Cuixart, que podran sortir de dilluns a divendres.
Sí, clar, un cop tret el permís retribuït que va imposar el govern sota el mando único, pues l'activitat laboral pot tornar progressivament a la seva normalitat. A partir d'aquí, els presos o qualsevol altre ciutadà en situació de tensió laboral, doncs poden anar recuperant l'activitat. Mica en mica anirem trobant totes les coses que van tornant a la normalitat. Després hi haurà un repuntament, vull dir, siguem conscients, d'aquí 15 dies tota aquesta tornada de la gent al carrer amb unes mascaretes quirúrgiques que realment no tenen cap mena de continuïtat, perquè donar un al transport públic que és d'un sol ús, la gent, si fa el que tocaria el segon dia, ja no en té, i per tant, com que es treballa cada dia, doncs els contagis, ens agradi o no, tornaran a pujar, i després la corba tornarà a baixar. Per tant, no ens anem sorprenent de que les coses vagin tornant a la normalitat, siguin de l'estil que siguin els presos, siguin les fàbriques, siguin els cotxes, i siguin els esports en el seu moment, etc. Costarà, jo suposo, durant l'estiu, recuperar les mostres d'afecte social, costarà tornar a les abraçades, tot això costarà més, perquè ens han conscienciat molt, però la vida segueix i, per tant, els presos han de tornar a fer vida normal, també.
Eulogi Brota, una abraçada virtual molt gran. Gràcies.
Una abraçada, Mercè, i cuideu-vos molt.
Moltíssimes gràcies, Eulogi. Una abraçada per tota la família. Gràcies, Eulogi. I posem ja el punt final al Plusvàlua d'avui, un programa d'economia en valors que cada dijous us ofereix al CES, al Centre d'Estudis Econòmics i Socials, i que podeu escoltar a través de Ràdio Estel. Amb la col·laboració, com sempre, de la Caixa, ens retrobem d'aquí una setmana. Fins aviat.